L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, gestionar allò imprevisible, amb Miquel Pino. Si mirem al diccionari, la definició de l'adjectiu imprevisible diu que és allò que no es pot conèixer, suposar o esbrinar amb anticipació. Però a la majoria dels éssers humans les coses imprevisibles ens fan por, perquè, no ens enganyem, ens agrada tenir-ho tot controlat. De com gestionar l'imprevist en parla l'expert en finances i formador Miquel Pino en el seu últim llibre Nunca digues, a mi no me va a passar. L'eix vertebrador són els aprenentatges que va fer després de tenir un greu accident en bicicleta que li va capgirar la vida i el va tenir 10 setmanes en una cadira de rodes. En Miquel afirma: la meva vivència va ser dura però també va ser enriquidora. Em va fer veure que tinc recursos i em va demostrar que sóc més fort del que em pensava. També va descobrir un aspecte que desconeixia. Em vaig adonar que, conscient o inconscientment, aplico la mentalitat d'empresari a tot. Sabia que la meva rehabilitació era una cursa de fons igual que aixecar una empresa. La singularitat del llibre es troba en les tècniques empresarials i personals que en Miquel va aplicar per alleujar aquelles setmanes de crisi i d'incertesa. L'accident va ser una prova de superació, de resiliència. Miquel Pino, benvingut. Gràcies per ser a l'ofici de viure.
Moltes gràcies. Sí.
Com vols que et presentem?
Bé, com et sembli més adient, sóc una persona doncs, amb ganes de portar valor i explicar la meva experiència, que ojalà pugui servir doncs, perquè hi hagi molta gent que la pugui aplicar i li sigui pràctica, fàcil i útil.
Aquesta experiència comença el 9 d'abril del 2023, amb aquest accident de bicicleta. Què és el que va passar?
Bé, doncs, igual que tots els diumenges anàvem els companys doncs, amb mountain bike, doncs concretament a la part del Pla de l'Estany, des de Banyoles sortíem cap a Sant Miquel de Campmajor, esmorzant allà, i bé, doncs amb una curva hi havia un forat que no vaig veure i, doncs bé, vaig caure en aquell forat de tal manera doncs, que al final em varen treure doncs, amb un helicòpter. Afortunadament no era amb un sac de color negre, amb la qual cosa content d'haver viscut aquesta experiència en positiu.
Sí, mentre et passava, tu et preguntaves com era que l'helicòpter trigava tant, no? Com és que tot anava tan lent, després també quan vas arribar a l'Hospital Josep Trueta, però al mateix temps, en el teu discurs, feies l'esforç d'introduir elements positius, com ara mateix has fet.
Així és, perquè de qualsevol experiència que vivim, a mi sempre m'agrada veure la part positiva, i la part positiva, malgrat era conscient de que m'havia fet molt de mal, era de que, bé, estaven allà, podia veure els meus companys, inclús vaig parlar per telèfon amb algun que em va trucar, i només això jo veia com a positiu, malgrat era conscient de que m'havia fet mal, però tampoc sabia l'abast del mal que m'havia fet.
I el teu entorn com ho vivia?
Bé, el meu entorn, d'entrada els meus companys doncs amb moltes pors de veure-me doncs, amb la situació que em varen veure. A nivell familiar, doncs bé, vaig trucar a casa i vaig parlar amb la meva dona, li vaig explicar el que m'havia passat, intentant injectar-li la màxima positivitat a la circumstància, i a partir d'aquí em va començar pel cap doncs, un checklist de totes les feines que tenia previstes, de tots els compromisos que tenia previst, i allò va ser el que em va començar a posar nerviós.
Sí, perquè ja tenies programades reunions importants, formacions, etc, i tu deies que potser hauries de renunciar-hi, no? Aleshores, va canviar la teva llista, com si diguéssim, de prioritats durant els primers dies? Doncs, o va ser més tard?
Doncs no. Jo penso que els primers dies ja vaig veure que el meu cos, la meva energia, la meva ànima necessitava del 100% de mi, i que tot el demés ho havia de deixar aparcat per centrar i focalitzar l'esforç de recuperació en mi mateix.
Em sentia impotent, escrius, exposat, vulnerable, afrontant una situació que per uns moments amenaçava amb desbordar-me. A més d'un moment em va caure una llàgrima mentre intentava prendre el control dels meus pensaments. I et deies a tu mateix: Miquel, tu sempre parles del got mig ple, pensa en les coses positives, però tu reconeixes en el llibre que hi havia aquests moments en què els aspectes positius no els veies per enlloc.
Així és. Bé, de fet, en un principi el dolor era molt important, físicament parlant, i d'alguna manera el fet de veure que no em podia moure, que no em podia bellugar, que necessitava dels altres, tot això em feia sentir molt i molt vulnerable. I acostumat a ser una persona activa, molt proactiva, a prendre decisions, a tirar endavant, a controlar les coses, vaig veure que aquesta vulnerabilitat podia en mi i que jo depenia absolutament dels altres. I això em feia sentir malament.
Tot i així, dius, davant una situació de crisi, quan sembla que el terra se t'enfonsa sota els peus, has de buscar un punt per recolzar-t'hi, que la teva actitud sigui positiva i no derrotista, augmenta les possibilitats de seguir endavant.
Així és. Jo no sé fins a quin punt l'actitud mental positiva ens pot arribar a ajudar. Estic convençut de que sí. El que sí tinc clar és que una actitud mental negativa segur que no m'hagués ajudat.
Clar, el que passa que jo suposo que hi ha aquests moments que tu mateix també reconeixes, no? I que de fet t'humanitzen moltíssim a tu i al llibre, no? En què et senties incapaç de trobar aquests recursos dels quals havies parlat tant en els darrers anys o dècades.
Sí, certament hi ha moments en el que aquest dolor físic i aquest dolor emocional és tan important, és tan gran, que el fet de no poder-me moure, el fet de plorar, no em deixava pensar, i d'alguna manera la meva ment estava amb una gran tempesta, i com que no hi havia claretat i d'alguna manera mentalment estava molt revolucionat, això no em permetia, em costava molt en aquell moment de poder veure el sol després de la tempesta, però era conscient de que sortiria i mirava de buscar la millor manera per poder-ho gestionar.
Després vas trobar un altre tractament, un altre metge, gràcies a una cosa que tu emfasitzes en el llibre, no? Que és cuidar els vincles, les relacions personals. Un metge, un amic antic, eh?
Sí, concretament en Josep, i tant que sí. De fet, és cert que sempre he considerat idoni el que com a mentor d'empresaris tinguéssim cuidar-me a mi mateix, cuidar el meu equip, cuidar la meva família, els meus amics, i tenir tots aquests vincles en moments en què tens dificultats també t'ajuden. I aquí jo vaig viure en primera línia, perquè bé, després d'una gran dificultat que vaig tenir a nivell físic, una vegada allà a casa, 3 nits sense poder dormir, 3 dies amb uns dolors impressionants, doncs bé, vaig trucar amb un amic meu a la clínica Salus Infermorus, el doctor Josep, i ell va ser el que a les 7 del matí em va dir: vine cap aquí a les 7 del matí, això era a les 11 de la nit, que mirarem de donar-te la millor solució. I va ser un abans i un després.
Perquè ja no vas tenir dolor, o no tenies aquell dolor incapacitant.
Evidentment, sí. Me va fer un tractament antixoc, no recordo exactament el nom mèdic, però sí que és cert que gràcies a aquell tractament el doctor Lloberes va permetre'm poder estar uns dies allà a la clínica, i va ser sortir d'allà molt més tranquil, molt més relaxat, i va ser per mi un punt d'inflexió.
Hem titulat el programa Gestionar allò imprevisible. Tu, de fet, dones claus empresarials i personals en el llibre que ha publicat Profit Editorial per gestionar allò imprevisible. I una de les primeres coses que dius és: ei, hauríem de preveure més el que pot passar. Sí. També amb mentalitat d'empresari, aplicar-ho a l'àmbit personal. Però també expliques què hauríem de preveure a nivell empresarial.
Sí, perquè d'alguna manera, i sobretot els empresaris, sempre pensem o busquem la part positiva de les coses, i sempre ens belluguem amb una falsa sensació de control. I potser és per por, però certament és una mica una forma d'actuar, no? I la vida el que ens ensenya és que és molt important també posar sobre la taula diferents escenaris que també siguin pessimistes per poder estar preparat i per poder d'alguna manera posar els recursos necessaris per poder-los gestionar, ja bé sigui a nivell físic, ja bé sigui a nivell mental, ja bé sigui inclús a nivell material. Per això jo sempre, avui i avui encara més, m'agrada d'alguna manera prescriure la importància que té el preparar-se per les coses negatives que ens puguin passar, que pot ser una enfermedad, pot ser un accident, pot ser la mort. I dius, això és ser pessimista? No, això és ser responsable. I això, tant a nivell empresarial com a nivell personal, bé, jo mateix ho he viscut i sóc conscient de que, per exemple, el fet de poder disposar d'uns recursos econòmics, d'una mica de guardiola, una mica d'estalvi, per poder passar un any sense cobrar, doncs això ajuda aquests estalvis a que, d'alguna manera, la recuperació sigui més important, perquè l'estrès de no disposar d'aquestes reserves, d'aquests estalvis, castiga moltíssim la recuperació.
Sí, tu dius com a mínim mig any, si pot ser.
Això mateix, això mateix.
Fins a quin punt els empresaris, tu dius, tenim una capacitat camaleònica per adaptar-nos als canvis, tant en els negocis com a la vida? Però, esclar, fins a quin punt tu vas experimentar aquesta capacitat camaleònica, no? Perquè ja ens dius, en alguns moments no, però després, o sigui, a mi em fa la sensació que tu queies, com tothom, però que trigaves menys a aixecar-te del que hauries trigat si no haguessis fet aquest treball personal d'autoconeixement anys enrere.
Així és. Jo penso que aquest treball de creixement personal a mi em va ajudar moltíssim a poder gestionar aquesta situació i amb resiliència poder tornar-me a aixecar. De fet, els empresaris, com és lògic, doncs estem molt acostumats a adaptar-nos a les noves circumstàncies, bé siguin del mercat, bé sigui doncs, dels equips, bé sigui dels productes, dels serveis, o inclús a nivell fiscal. No? Llavors, aquesta actualització contínua, aquesta adaptació contínua també ha de ser a nivell personal, i el fet d'estar acostumat nosaltres doncs adaptar-nos a les circumstàncies empresarials també penso que a nivell personal ens ajuda respecte potser d'altres persones a tenir aquesta capacitat camaleònica d'adaptació. Ara bé, en el meu cas concret, i parlo per mi, el fet d'haver-me preparat durant molts anys amb lectures, amb retirs, amb meditacions i amb un treball de creixement personal, sé que ha sigut per mi un pilar clau per poder superar amb una bona nota aquesta circumstància.
Dius, en la línia del que ens comentaves, que hi ha moltes coses que poden passar, parlo de factors de la vida personal, com problemes amb els fills, com haver de cuidar pares grans, o que la teva parella no comparteixi la teva mentalitat empresarial i t'ho posi difícil. Clar, la manera que ho expliques sembla com si ho haguessin de tenir previst tot, eh?
Ja. Bueno, certament, els que tenim un negoci, moltes vegades, i sense voler, entrem una espiral de focalitzar tot l'esforç i tota l'energia amb el dia a dia del negoci. Perquè quan no tens un problema amb un client, doncs el tens amb un proveïdor, si no amb el banc, si no amb un empleat, si no amb una factura que ens han deixat de pagar, per dir-ho d'una manera. I aquesta focalització, sense voler, moltes vegades fa que t'oblidis, primer de tu mateix, i després, moltes vegades, de la parella, de poder estar temps de qualitat amb ella, de poder tenir un temps de qualitat doncs amb els teus fills. Te'n descuides tu mateix de cuidar-te en el sentit d'anar al gimnàs, de llegir, de formar-te, i moltes vegades inclús deixes de tenir relació amb els companys, amb els amics, perquè no tens temps, tot és el negoci, i això és un greu problema.
Tu dius que et cuides el cos amb rutines saludables, una bona alimentació, exercicis, com ens deies, gimnàs, ciclisme, natació, regularment neres al llac de Banyoles, faci bon home el temps, m'agrada assumir nous reptes, o sigui que l'aigua tu glaçada ja la tens integrada, eh?
La tinc integrada des de fa molts i molts anys, sí. Jo ara en tinc 61.
I et va bé?
I em va perfecte. Jo ja fa més de 40 anys que durant tot l'any em banyo amb aigua freda, i a més doncs, de fer natació i fer ioga i fer pilates i fer també gimnàs, ara no puc esquiar, ara no puc de moment, continuant en bicicleta, però sí que em permet fer unes saunes i també tirar-me doncs, a l'estany durant tot l'any. És fantàstic, amb unes temperatures fredes de veritat, però per mi és energètic. A mi em dona molta energia i em permet sortir nou cada vegada que em poso a l'estany.
Clar, perquè suposo que necessites també per fer la teva feina. Hi ha empresaris que diuen que els hi ha salvat la vida, eh? Necessites uns nivells d'energia alts.
Sí, és molt important el ser conscient d'això, perquè el dia a dia absorbeix moltíssim, cadascú té el seu problema i nosaltres, tot i que sigui a distància, és important empatitzar amb els problemes per buscar la millor solució. Jo sempre dic que tots i cadascun dels meus clients, jo em poso amb la seva pell, soc molt empàtic, i tot el que els aconsello és com si l'empresa fos per mi i són les decisions que jo prendria. Clar, això consumeix molta energia i una bona manera de recuperar-la és distanciar-te del dia a dia de la feina i fer altres activitats com poden ser doncs, a nivell físic, el cuidar-te, alimentar-te bé i fer doncs, aquests espais de reflexió, de meditació i de retir. Sí, sí.
L'avaluació constant per millorar, dius, que és bàsica. Eh? Estem en el món de l'empresa. Parles del concepte MIMO, que és l'acrònim de quatre criteris. Mantenir, incorporar, millorar i ometre.
El MIMO és una metodologia que va molt i molt bé per poder aplicar tant a nivell personal com a nivell, diguéssim, empresarial. Posem un exemple. Bé, nosaltres tenim una bona relació doncs, amb la parella, d'acord? Però la volem millorar. Molt bé, doncs anem a aplicar el MIMO. El MIMO que vol dir? La primera M, mantenir. Què és el que hem de mantenir perquè continuï funcionant bé la nostra parella? Doncs fem un escrit i fem un checklist de tot allò que hem de mantenir. Incorporar, la I del MIMO. Doncs què és el que hauríem d'incorporar per poder-la encara millorar? I aquesta reflexió et permet treure noves idees, en plan brainstorming, no? Pluja d'idees, no? Per poder dir quines coses més podem fer per encara millorar-la més. La tercera lletra, la M del millorar, és el fet de dir, bueno, ja no només mantenir el que estem fent que funciona, sinó què podem fer per millorar el que ja estem fent. I a nivell de parella, també, escriure tot això funciona perquè et dona noves idees de millora. I l'ometre, l'O final del MIMO, és bueno, què és el que ens hem de carregar perquè això no ens funciona, no? Ser objectiu en aquest sentit, tant a nivell personal, família, o a nivell empresarial, amb el propòsit de l'empresa, funciona molt i molt bé.
A la teva empresa escrius ser tu mateix i manifestar la teva essència et permetrà transmetre una energia pròpia i generar empatia envers les persones que tens al voltant. Fluir tal i com ets és la clau per connectar i crear un entorn de confiança. I això com ho expliques als empresaris?
Bé, quan important és mirar cap a dins i no tant cap a fora, i quan important és oblidar-te una miqueta del que la gent de fora pugui pensar sobre tu. Què vull dir amb això? El més important és que siguis tu. El més important és ser autèntic. El més important és ser genuí. Quan un, d'alguna manera, està alineat, i quan dic alineat vull dir allò que tu penses, allò que tu dius, allò que tu fas i allò que tu sents va en una sola línia, això et fa genuí, això et fa autèntic. I aquesta autenticitat és la que acaba atraient. Per què? Perquè ja no parles des del cap, parles des del cor. I quan parles des del cor, connectes. I això és un factor i un gran actiu.
Tu vas trobar en el cas en què havies de parlar des del cor en un acte que ja estava programat i per tu era molt important poder caminar, no?, en aquell acte, però et vas trobar amb la cadira de rodes.
Així és, així és. Sí, aquest acte és un event presencial que faig, que es diu Lidera Ganes de Feliz, i amb empresaris de tota Espanya, on ens desvirtualitzem, perquè durant tot l'any ens anem reunint doncs, via conferències, videoconferències, i aquests dies ens trobem personalment. I aleshores, clar, jo estava molt i molt limitat de recursos físics, perquè estava certament molt i molt tocat, però vaig voler demostrar-me i demostrar també amb ells l'energia que entre tots me podien donar per poder fer la primera passa. I després d'haver treballat un parell de dies amb ells a fons, perquè van ser tres dies profuns estant amb ells, el tercer dia els hi vaig demostrar que jo seria capaç d'aixecar-me i de poder fer un pas. Una passa gràcies a la seva energia, gràcies a la seva mirada, gràcies al seu somriure. I acompanyat del meu equip, que tenien por que caigués, vaig fer la primera passa i va ser un punt d'inflexió.
Durant aquest procés en què parlant clar i català en alguns moments ho vas passar molt malament, haguessis fet coses diferents?
Bueno, jo penso que no sé si diferent, però avui sóc més conscient de lo important que és la vida i lo important que és ser conscient, valgui la redundància del concepte. Jo fa molts anys que parlo de la consciència de l'empresari, la consciència de la persona que hi ha al darrere de l'empresari com a persona, i en el meu cas el fet d'acceptar des d'un primer moment el que m'havia passat, que per mi ja era un punt d'inflexió per buscar les millores, i ser conscient d'entrada de que estava viu, per tant donava gràcies al valor de la gratitud a poder estar encara que fos una malaltia de rodes, amb la meva dona que me cuidava en tot moment, amb els meus fills que també me cuidaven, amb el meu equip, amb els meus clients, amb els meus amics, aquesta consciència i aquesta acceptació del problema per mi van ser bàsics. I què canviaria? Sincerament, no canviaria. Tornaria a fer el mateix pas.
O sigui, en la gestió d'allò imprevisible i tornant a l'origen del programa, ara que estem a la recta final, tu inclous d'entrada l'acceptació, que no vol dir resignació. No? És una acceptació que et permet després actuar.
Així és. Per mi l'acceptació era una manera, és una manera de poder ser conscients de la situació que estem vivint, acceptar-la, vivir-la, plorar-la, abraçar-te, estimar-te, donar gràcies perquè encara estàs aquí, per tant aquesta actitud mental positiva era necessària, però a partir d'aquí tirem endavant, perquè l'acceptació des del meu punt de vista és el que em donava llum per visualitzar la sortida d'aquest problema doncs, que havia tingut.
Tu dius que això t'és molt útil, no? Veure sempre, visualitzar el final. Eh?
Sí, sí, sí. Per mi la visualització l'utilitza moltíssim amb molts clients a nivell empresarial, però també a nivell vital. Per mi el fet de visualitzar que algun dia jo me podria aixecar d'aquella cadira de rodes, que algun dia jo podria caminar, que algun dia jo podria doncs anar a fer la volta a l'estany de Banyoles i que algun dia jo deixaria de patir com estava patint, això ja em donava molt bona energia i jo sé que aquesta energia positiva m'ajudava a accelerar la meva recuperació.
Sí. No sé si té a veure amb l'esperança.
Segurament tingui una certa relació amb l'esperança, que considero que és algo que sempre hem de tenir sobre la taula, no? Sempre hem de veure doncs això, el got mig ple, i l'esperança és el que ens dona llum per dir, bé, guita, el sol fet de poder estar aquí ja és molt, no? I el fet d'estar viu i el fet de veure com la gent t'estima. Jo, avui per avui, sé que he canviat molt a nivell personal gràcies aquest accident. Jo, holísticament parlant, el tipus d'assessorament que avui puc donar o el tipus d'ajuda que puc donar a la gent que m'envolta ja no és només comptable, fiscal, econòmic, financer... No, vaig molt més enllà. És molt més personal, és molt més fruit del que he viscut i del creixement que he tingut i d'aquesta experiència de la que trec moltes coses positives i que espero que el llibre ajudi amb aquestes 27 claus a que d'alguna manera es puguin preparar perquè amb to constructiu i optimista, però que això els faci estar més tranquils per lo que pugui venir. I si això els fa estar més tranquils i poden dormir més en pau, seran més feliços.
El llibre es diu Nunca digues a mi no me va passar. Miquel Pino, Profit Editorial. Miquel, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Gràcies.
Als oients i a les oients, gràcies també en nom de la Rosa Silloé, la realització tècnica, de la Sílvia Andrés, el guió, i de la Núria Ventura, la producció.